Masterclass Becerra. Amb Santiago Niño Becerra.
I no desconnecteu ni un segon perquè arriba l'actualitat econòmica amb el nostre estimat Santiago Niño Becerra. He descobert un lloc en l'ombra com el pit, l'abocador del cor, on cauen les paraules que triem no dir, que mai just abans de pronunciar. Santiago, benvingut al Revolució. Què tal, com estàs?
Què tal? Bé, Chantal, molt bé.
Una pregunta que segur que t'han fet moltes vegades aquests dies, eh? Com valores el resultat de les eleccions alemanyes a nivell econòmic?
Bueno, a veure, a Alemanya en general, els alemans són persones que, excepte en moments molt concrets de la seva història, són unes persones molt estables. És a dir, a Alemanya, tradicionalment, sobretot des de la Segona Guerra Mundial, hi ha un gran centre. Han oblidat el nom del partit polític, hi ha un gran centre i després hi ha uns extrems. Jo crec que ha tornat a guanyar el centre. Ara, hi ha una cosa que és molt important. En la biografia del senyor Merz, que serà el proper canciller d'Alemanya, és curiós perquè jo almenys no he vist que s'hagi parlat d'un tema. I és que aquest senyor va treballar durant bastants anys a BlackRock, que, com ja saps, BlackRock és el principal gestor mundial d'actius financers. Concretament, gestiona 10 bilions de dòlars. I va sortir amb molts diners de BlackRock perquè ho va fer molt bé i evidentment, li van pagar molt bé. Llavors, aquest senyor té una mena de forma d'actuar, que, i ell ho ha dit a la campanya, que ell basarà la seva actuació en reduir impostos i reduir despesa. Ja. Despesa pública. Uh-huh. Llavors, això què vol dir? Això vol dir que, com Alemanya representa el 27-28% del producte interior brut de la Unió Europea i té molt de pes, jo penso que aquesta forma de fer es traslladarà a altres països.
Molt bé. Parlem amb tu avui també, Santiago, de les feines del futur, perquè si parlem del futur, a la revolució, em vaig fixar que l'altre dia estacaves a les teves xarxes un article que deia, atenció, 4 de cada 10 treballadors espanyols hauran de millorar la seva formació si no volen perdre la feina. Això són molt milions de persones, no? 4 de cada 10. Amb què et referies i què és el que han d'aprendre? Quina és aquesta formació?
Bueno, és formació, evidentment, tecnològica, formació basada en intel·ligència artificial, saber gestionar a través d'eines de gestió informàtica i automàtica. El que passa és que, clar, jo, després de llegir aquest article, em vaig fer una reflexió. És a dir, en aquest article hi havia un paràgraf que deia que, no sé si recordo exactament els números, que deia que actualment un 46% de feines les fan humans i aquest percentatge baixarà al 34% al 2030. I per altra banda, feines que ara ja fan màquines, que és un 20%, passarà a un 33%. Llavors, jo el que dic és una cosa, perquè, clar, sempre que es fan aquests tipus d'estudis, habitualment mai es té en compte l'evolució de la tecnologia. Això significa que si la tecnologia va evolucionant cada vegada, tindran més poder, més capacitat per substituir a humans.
Clar.
Llavors, si els humans a la vegada han de tenir més formació, es dona per suposat que hi haurà cada vegada més feines que puguin fer humans, feines que tinguin de ser fetes per humans. Jo això no ho veig clar.
I quins són els treballs en què no caldrà el reciclatge? És a dir, suposo que també seran els menys remunerats, no?
Home, no necessàriament, perquè precisament els menys remunerats ara per ara sí, perquè com són molt baratos, Llavors, encara la tecnologia és cara i substituir aquestes feines és cara encara, però la tecnologia baixarà de preu. No, els treballs que ara per ara, les feines que ara per ara són més difícils de substituir, són feines que requereixin components emocionals, que requereixin components psicològics, creatius. De moment això encara li queda a la tecnologia, a la intel·ligència artificial arribar aquí, encara li queda. Però Chantal, és que, a veure, si ens diguéssim, ens haguessin dit fa 50 anys que podrien fer el que fem ara, a nivell tecnològic no ens ho haguessin cregut.
Clar.
És a dir, que la intel·ligència artificial també evolucionarà.
Parlem d'un altre tema, d'un altre problema, com sabem que per tots, que és l'habitatge. Atenció a la dada, segons un estudi recent, en realitat a Espanya caldrien 1,8 milions d'habitatges socials i assequibles per als propers 10 anys, i això vol dir, oients estimats, 250.000 milions d'inversió. Ens preguntem, Santiago, això és inviable de totes? La realitat és que no es paren de fer estudis i, en canvi, d'habitatges públics i de lloguers de lloguer, no? Pocs, no? Diríem.
Però és que, Chantal, en aquest país ja fa anys que s'estan fent estudis en relació amb l'habitatge i no es fa res. Per exemple, fa dos anys, més de dos anys, el Banc d'Espanya ja va treure un estudi que deia que en aquell moment ja calien, però ja 650.000 vivendes. Què s'ha fet des de llavors? És a dir, aquí van sortint dades, van sortint estudis, la situació cada vegada és més greu, i jo no veig que s'estigui fer absolutament res. Per exemple, el nostre president, el senyor Illa, va dir que amb aquesta legislatura es construïen 50.000 vivendes. Bueno, no sé, encara queda, no? Però tu saps que s'hagi fet alguna cosa per engegar? És a dir, d'aquestes 50.000 s'han fet quantes?
Mira, t'he de dir que avui, si escoltes tot el programa Revolució, abans que tu ha parlat l'alcalde Collboni, hem parlat de, ja saps, la reforma de Montjuïc, i sí que s'ha parlat d'aquesta construcció de nous barris, una necessitat de Barcelona. Però sí que el tema de l'habitatge, i si mirem el preu de l'habitatge amb la situació dels sous, no? Hi ha moltes coses que no quadren en economia, Santiago, per molta gent.
Bueno, aquí hi ha dos problemes diferents. Primer, que l'oferta és molt més petita que la demanda. Llavors, clar, el preu es dispara. I en segon lloc, com la productivitat espanyola és la mitja, parlo, és baixa, els salaris són baixos, i llavors l'accés a l'habitatge és molt complicat, és molt més complicat que en altres països. Si això afegim, i torno una altra vegada, a que la quantitat de vivenda pública en lloguer a Espanya és marginal, llavors aquí tenim un problema que s'està realimentant i que cada vegada costarà més de posar en marxa.
Per tant, és un tema que hem d'anar canviant. I una pregunta que segur que es fa molta gent. Avui també ens preguntem, augmentarem la despesa en defensa, vist com va tot i els diners apareixeran? Perquè això no només passa a l'estat espanyol, tu mateix també destacaves a les xarxes, que Dinamarca, atenció, gastarà quasi 7.000 milions d'euros en armament i augmentarà la despesa militar en relació al seu PIB, i ho farà en un moment en què els està augmentant l'atur, sobretot juvenil, no? I nosaltres, no?, que ens pensàvem que Dinamarca i els països nòrdics lligaven, no?, els gossos amb llogarisses, oi? Tu dius amb un altre exemple, no? Allà no tothom va en Ferrari,
No. Chantal, a la pregunta si augmentarem la despesa en armament, que no diem defensa, perquè l'armament serveix per defensar-te i per atacar també, no? La resposta és que sí, que sí, segur, que seguríssim, sí. Per què? Perquè és una ordre que ve de dalt, és una ordre que ve de Brussel·les, que ve de l'OTAN, i evidentment l'augmentarem. És a dir, augmentarem la despesa en armament, però per altra banda, la taxa de pobresa a Espanya no para de pujar. A l'exemple de Dinamarca que has posat abans, no? És a dir, ara per raons que, evidentment, seria molt complicat tractar en aquest moment, ara està de moda gastar en armament. I es gastarà en armament. I clar, evidentment, com deia el professor Samuelson, si es gasta en armament, no es gasta en mantega, és a dir, clar, els canons i la mantega, no? Es gastarà en armament i no hi hauran diners per gastar en una altra cosa.
Molt bé, Santiago, com sempre, interessant escoltar-te, ho hem de deixar aquí avui. Avui hem fet una bona repassada geopolítica i, sens dubte, venen temps complexos i en seguirem parlant al Revolució. Gràcies, abraçada.
Molt bé, gràcies, Chantal.
El més important és participar, va dir un que va perdre. Corre és de covards, va dir el més lent de la cursa. La bellesa rau en l'interior, va dir un que no era precisament el més atractiu. I que l'1 és només un número, van dir el número 2, el 3, el 4. A Denso oferim solucions conjuntes de comunicació a clients i grans marques. Per això seguim sent líders. Som Denso.
Necessites incorporar personal a la teva empresa? Amb els ajuts Crea Feina de Barcelona Activa rebràs fins a 15.000 euros per cada nou contracte a persones amb doctorat o bé a persones en situació d'atur que siguin joves, majors de 45 anys o en risc d'exclusió. Demana'ls a barcelonaactiva.cat/creafeina2024. Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona.